Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. El titular de portada avui del diari Marca, després de la victòria del Madrid davant l'Alavés, és La Liga no ha acabado. Ho va repetir també tres o quatre vegades Hansi Flick en la roda de premsa prèvia al partit d'avui. Està bé que Flick ho tingui present, encara millor que ho transmeti als seus jugadors i no està de més que des de Madrid els ho recordin també. Avui juga el Barça el seu partit de la jornada 33, rep el Celta a partir de 2:15 amb el Real Madrid a 6 punts ara, després de la victòria d'ahir dels d'Arbeloa 2-1 davant del Deportiu Alavés en un partit gris del Real Madrid que va acabar xiulat una vegada més per la seva afició. L'objectiu del Barça, per tant, avui és sumar 3 punts més, mantenir el Real Madrid a 9 punts quan quedarien 18 per disputar-se. Recordo que després del partit d'avui al Camp Nou, el Barça haurà de jugar a Getafe i a Pamplona abans del Clàssic i el Real Madrid haurà de visitar el Betis aquest divendres i a l'Espanyol també abans de visitar l'estadi del Camp Nou. Les calculadores, per tant, estan en marxa. Pel partit d'avui, Hansi Flick té les baixes de Marc Bernal, Rafinha i Christensen. El Celta, atenció, que és un bon equip, està en zona de competició europea, però arriba després de caure eliminat a l'Europa League de forma contundent davant del Friburg i de perdre a Balaïdos 0-3 contra l'Oviedo, que és el cué de primera divisió. Ahir derrota del Girona, 2-3 davant del Betis. Al Girona li van anul·lar un gol per fora de joc d'Estuani d'aquells milimètrics. Els de Mitchell no acaben de tancar la permanència. Es manté el Girona a 6 punts del descens a l'espera de la resta de marcadors de la jornada. També jugat ahir Atlètic Club 1, Osasuna 0 i Mallorca 1, València 1. Avui es juguen, a més del Barça-Celta, a les 7 de la tarda Elx, Atlètic de Madrid i a les 8 del vespre Real Societat-Getafe. Tot el tiempo de juego de la Copa. Demà jugarà l'Espanyol al camp del Rayo amb les baixes d'Urco per sanció i de Puado per lesió. Manolo González parla a les 4 a Cornellà. El Barça femení serà avui campió de Lliga si guanya el derbi contra l'Espanyol. La cita a la Dani Jarque a les 7 de la tarda. Patrick Jarro entra a la llista de convocades. Són baixes Salma Parayuelo, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, que no entra encara, i Laia Alexandri. En bàsquet, el Barça segueix viu a l'Eurolliga després de superar l'Estrella Roja al Palau 80-72. Aquest divendres ja tenim el segon partit del play-in a la pista del Mònaco. Si guanya el Barça, jugarà play-off de quarts de final contra l'Olympiacos. Si perd, queda fora de la competició. A l'Open de Madrid de tenis, avui pendents del debut de Rafa Hodar aquesta tarda contra l'holandès De Jong. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta pot classificar-se per la final a 4 de la Champions si li guanya avui el Brescia a la piscina de Sant Sebastià, i en handbol el Granollers i el Barça B busquen classificar-se per la final a 8 de la Copa. Tenim avui Huesca Granollers i Barça B Valladolid a partit únic. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si hi ha Lliga. Està aquesta enquesta ara mateix al 50%. En clau Espanyol us preguntem si signeu l'empat a Vallecas. Esteu votant que sí al 60%, que no al 40%. I en clau Girona, la salvació encara no arriba. Esteu preocupats? Sí que ho esteu al 67%, no al 33%. Jorge Martínez està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Esports Cope.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal de l'àrea, gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Aquí Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimecres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, enmig d'aquesta jornada de Lliga intersetmanal, i comencem buscant ja les dades, la prèvia d'aquest Barça-Celta que tenim aquesta nit. A 9:15, la cita molt tard. El Real Madrid no ha fallat, s'ha posat a 6 punts, per tant, tampoc hauria de fallar avui el Barça davant del Celta. Busquem les novetats de l'equip blaugrana amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que torna l'equip a jugar al Camp Nou després de l'eliminació de Champions. Han passat uns dies i l'equip ha tingut temps per processar-ho i recuperar-se, no?
Sí, s'ha de reaccionar, va ser un cop dur perquè esperaven arribar molt lluny a la Champions, però bé, tenen la Lliga molt encarrilada i ara tenen pressa per tancar-la, per sentenciar-la quan abans millor. Ahir el Madrid va guanyar, un altre cop momentàniament està a 6 punts, el conjunt blanc. Avui, si el Barça aconsegueix una victòria contra el Celta, tornen a deixar una distància de 9 punts que sembla insalvable. Recupera Flick a Cubarsí, sancionat en Champions. Es va perdre la tornada al Metropolitano per la vermella directa. Fermín també estarà disponible. El veuràs amb una màscara protectora que li cobreix pràcticament tota la cara perquè porta el llavi cosit.
Se l'ha passat Lewandowski, no? Se l'ha passat Lewandowski.
Sí, sí, Lewandowski o Eric García, eh? Ja és el
també,
tercer
també,
jugador
sí.
Que porta màscara aquesta temporada. No s'ha recuperat Bernal, tampoc està disponible Rafinha ni Christensen lesionats. I, per tant, doncs, avui es podrà fer un 11 bastant potent, però tenint en compte que Rafinha no l'esperem fins al dia 10 de maig i Bernal s'ha allargat una mica més del previst la seva recuperació.
Pues vamos a ello. Tenim el dubte de sempre a dalt, segurament Ferran o Lewandowski, si Rashford serà titular o no, i si De Jong serà titular o no, per fi.
Sí, jo crec que no.
Que no,
jo
eh?
Crec que dels tres que m'has mencionat, Lewandowski, Rashford i De Jong, no seran
cap
titulars.
Cap dels tres.
No. Crec que no, però bé, ho veurem, eh? Tampoc és informació, em demanes que faci sí. Una aposta, doncs...
No, per això diem la Loto Flick, perquè
la Loto
de vegades Flick toca i de vegades no.
Sí, també Valde fa dies que no és titular, tampoc l'espero. Bé, la meva Loto és amb Joan en porteria, Koundé lateral dret, Cancelo lateral esquerra, els centrals Cubarsí i Gerard Martín, que són els dos més utilitzats, al mig del camp Eric una mica més avançat amb Pedri i Olmo, i a dalt Lamine, Ferran i Gavi.
I Gavi, ok.
A Fermín el deixo la banqueta d'entrada perquè amb la màscara sí. I que té aquestes ferides de guerra potser no caldria que jugués tot el partit d'entrada.
Molt bé, doncs a veure què fa Hansi Flick, que és molt important que els 3 punts avui es quedin a casa, Helena, perquè després, recordem-ho, el Barça té dues sortides que sempre són incòmodes, eh? Getafe i Pamplona.
Sí, sempre li ha costat al Barça, especialment també el camp del Getafe amb Bordalàs, amb un equip que juga una mica al límit del reglament. Per tant, doncs, avui és molt important aconseguir aquests 3 punts contra un Celta que arriba en hores baixes i, a més, tenint en compte que la Lliga ja és l'únic que els queda i segurament, si preguntes al vestidor, ens ho deia l'Eric García aquest dilluns, volen deixar-la tancada quan abans millor i llavors ja començar la polèmica pregunta de si el Madrid els hi farà passadís o no el dia 10 de maig. Segurament que el jugador que la majoria volen guanyar el títol abans, revalidar-lo abans del diumenge 10 de maig, que és el clàssic al Camp Nou.
Sí, sí, ja estem tots una mica amb la calculadora a la mà fent números per intuir o per veure quan el Barça pot proclamar-se campió de Lliga, però perquè aquest dia arribi l'equip no pot fallar avui davant del Celta. Ens veiem després de l'estadi, que avui sortirem tard, eh?
Sí, sí, perquè avui el partit és a 9:15, eh? Donarà més marge a la gent perquè surti a la feina aquells que treballen fins tardíssim, però a nosaltres ens complica una mica més, menys mal que és Lliga i no hi ha pròrroga, Joan, que si no ja seria... si no, ja parlaríem que potser ens quedem sense partidazo.
Bueno, Condis, ens veiem després, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Busquem ara una comunicació amb l'exterior, que tenim en marxa el dinar de directives. Està allà a la porta del restaurant el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Aquí a la porta del Via Veneto, ho parlàvem abans. Ja podien haver escollit algun gallec a Barcelona, però no s'hagués anat al restaurant.
Marisqueria, no? Avui tocaria marisqueria, no?
Una marisqueria, sí, tocaria potser un botafumeiro, no? O anar cap al port, cap a la zona marítima, però no, estan aquí al Via Veneto, que és el lloc on es fan els dinars directives, que sempre expliquem a Esports Cope, a Ganduixem Avinguda Diagonal, els dinars directives pre-Champions, doncs aquí han triat el Barça per portar a Maria Mourinho i a la comitiva del Celta, i en aquest restaurant dinar ara mateix amb el president Juste, un president Juste que abans d'entrar ens ha atès, com és tradició també, abans d'aquest dinar, i se li preguntava sobretot per les paraules de Flick, que vam escoltar, que tu mateix has repassat en titulars, Hansi Flick deia, donava per fet que volia volia seguir perquè hi vol estrenar el Camp Nou i vol guanyar la Champions, no? Doncs, bueno, veure el Camp Nou acabat. Doncs el president Just el que diu que és pas a pas, té contracte que li queda un any i ara centrar-se en la Lliga.
Bueno, sabéis que Hansi tiene un año más de contrato, entonces siempre te gusta y siempre lo he dicho que Hansi está muy feliz en Barcelona, uh-huh. Está muy a gusto con Deco, está muy a gusto con los jugadores que tiene y está a gusto con la directiva, ¿no? Por lo tanto, estoy feliz de escucharlo, pero repito, hoy no toca hablar de renovaciones de Hansi, tiene un año más y como él dice hay que ir paso a paso.
Mira que quan va arribar, Víctor feia la sensació que seria un entrenador de recorregut curt, Hansi Flick, i si compleix la seva paraula i renova, se n'aniria el 2028, faria 4 temporades com a mínim a la banqueta del Barça, eh?
Sí, i amb una renovació, o sigui, ja ha renovat, ara seria la segona renovació, sí, sí, és un entrenador que es donava per fet que hi serien, res, 2 temporades o 3 màxim, no, estarà...
Està a gust, més està temps. A gust, l'home, està a gust.
Està feliç a Barcelona, ara deien també, no, sortir les darreres setmanes que s'ha mudat, que ha agafat un altre lloc millor encara per viure, a la zona alta de Barcelona, pujant cap a Francesc Macià, li agrada més viure dins de la ciutat, no fora, ell vol viure a la ciutat, li agrada viure a la ciutat, i està a gust passejant per aquí i disfrutant d'aquest equip que té. I d'aquest equip, precisament, clar, li preguntàvem a Juste per la Lliga, li preguntàvem què prefereix el Barça, què prefereix el president Juste, guanyar la Lliga al Madrid, aguantar fins al dia del Clàssic i guanyar-li al Madrid o guanyar-la abans?
Obviamente no se puede decir nada, solamente que vamos a ir a por los 3 puntos y este tópico futbolístico que cada partido va a ser una final lo tenemos bien aprendido y oyendo a Hansi y estando con los jugadores vamos a salir al campo por los 3 puntos de hoy.
Clar, ens deien aquí gent de la comitiva del Barça que acompanyaven el president Juste, avisaven, diu, que no està tancada la Lliga, que el Madrid ara està 6, clar, no està tancada, que no es pot donar per fet que s'ha guanyat la Lliga ni res, que passa a pas i que tot és una final. Per cert, Marian Mourinho, que ve el Celta de caure eliminat als quarts de l'Europa League contra el Friburg, li preguntaven, no, si això podia afectar o què pensava d'aquest partit, perquè el Barcelona ja es podria estar fins i tot celebrant la Lliga, i el que deia Marian Mourinho, la presidenta del Celta, és que ara venen amb ganes, amb il·lusió i amb l'ambició de poder guanyar i donar, doncs, aquesta estocada avui al Camp Nou i guanyar el Barça.
Molt bé, això s'ha comentat a l'entrada d'aquest dinar de directives que continua, que està en marxa. Víctor, gràcies.
Gràcies, Joan.
Busquem, per tant, per rematar la prèvia, les novetats del Celta amb el company Santi Peón. Hola, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan, compañero? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? El equipo ha viajado esta misma mañana para el partido de esta noche, con el buen recuerdo que deja el partido que hizo el Celta la pasada temporada en Montjuïc, con ese buen encuentro, sobre todo esos 3 goles que hizo el panda Borja Iglesias. Viaja con una ausencia destacada, que por desgracia para la afición del Celta viene siendo recurrente en las últimas semanas, como es la de Karl Starfelt, que está fuera de los terrenos de juego desde que jugó los 2 últimos compromisos de la última fecha FIFA para llevar a su selección a Suecia al Mundial del próximo verano, amén evidentemente de Miguel Román, que está lesionado de larga duración y al que no se le espera ya hasta la próxima pretemporada. Y en cuanto a un posible 11, podría mojarte y darte 200 opciones distintas, porque ya sabes que con Giraldez es absolutamente imposible acertar la alineación de cara a esta noche. Sí te puedo decir que Radu va a ser el portero titular, que Javi Rodríguez y que Marcos Alonso van a ser 2 de los fijos en la zaga, que Ilaix Moriba va a formar en el centro del campo, que Carreira presumiblemente va a ser uno de los laterales y a partir de ahí, junto al panda Borja Iglesias y yo creo que Yuzgla, el resto podemos jugar a poner y quitar cromos porque es una auténtica sorpresa lo que nos depare el entrenador del Celta.
Bueno, pues veremos. Gracias, Santi. Sí, sí, va ser brutal el partit de la temporada passada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que el Celta es va posar 1-3 al marcador amb hat-trick de Borja Iglesias, quedava mitja hora per acabar el partit, però el Barça va acabar guanyant 4-3 aquell partit. Les 3:19, fem una pausa i després parlem del Barça i del Celta amb un exfutbolista que ha defensat les 2 samarretes.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Estás escuchando a Sports Cope a Cope Catalunya. Que me subas a los cuernos que quieras cantar. Pasarte de mi vida después volverá. 16 añitos emocional. Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar. Otra vez de fe.
Aquest exfutbolista és Andreu Fontàs, que ha jugat al Barça i ha jugat al Celta també. Andreu, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, de fet, el Barça i el Celta van ser els teus únics equips a la Lliga Espanyola, no, Andreu, si no recordo malament?
No, vaig estar una temporada seguit al Mallorca, també.
Ah, al Mallorca, és veritat, una temporada, sí, sí. Sí. I després als Estats Units i ja està, no?
I després als Estats Units i ja està,
sí, molt bé.
Sí, ja em vaig retirar.
Molt bé. Escolta, Andreu, en clau Barça, doncs res, toca afrontar aquest partit de Lliga d'aquesta nit, després de la decepció de caure eliminats en Champions, i no confiar-se, perquè és veritat que el Barça porta un avantatge important a la Lliga, però queden punts encara per disputar-se, eh?
Sí. No va la badar, no, que es diu. Crec que el Barça ha d'intentar sumar 3-3 i assegurar-se aquest títol de Lliga, que, bueno, que sempre es diu, però que és, considero jo que és importantíssim, que se li ha de donar moltíssim valor, al final és el títol de la regularitat, que es diu, és per mi l'equip que ha sigut millor durant tot l'any, i sí que és una pena, evidentment, les dues eliminatòries, per mi una pena molt i molt gran, perquè crec que el Barça va mereixer més, inclús en totes dues, però bueno, el futbol és així, i al final, com deia, no? Una mica la que et dona el premi a la regularitat i el ser el millor equip durant tot, durant tota la temporada i no marquen tant els detalls, doncs és la Lliga i s'ha d'anar a per totes. Avui no serà un partit fàcil, evidentment, el Celta és un grandíssim equip, però s'ha d'anar guanyant i sumant de 3-3 per assegurar el títol quan abans.
Sí, els protagonistes sempre dieu allò de que fins que un títol no està tancat matemàticament, un no es pot confiar, no pot baixar la guàrdia, però és el que toca dir? Realment és així? O quan tu et veus líder amb un avantatge o amb un coixí de punts tan important, pot ser inevitable relaxar-se una mica i baixar el pistó?
No, jo crec que no. I menys tinguin el Madrid com a perseguidor. Saps que és un equip que no el pots donar mai per mort i que només falta que perdis un partit o que se't compliquin un parell de resultats i que ells, pues, d'alguna manera o una altra guanyin, i després la pressió la pots sentir molt, molt més i pot afectar molt més de cara al final. Jo crec que no és només una manera de parlar, sinó que és una mica la veritat. Jo crec que tots els jugadors del Barça no estaran pensant, bueno, ja ho tenim, no cal que donem el màxim, sinó al revés, al contrari, saps? Anem a guanyar-la quan abans, anem a que no hi hagi sorpreses, a que no se'ns escapi. A més, després del que hem comentat, no? Al final perds dues eliminatòries per petits detalls. Ara, imagina't el que seria perdre una Lliga amb aquest avantatge, no? Crec que tothom és conscient de que està molt a prop, però jo crec que l'equip sortirà mentalitzadíssim a donar-ho tot. Crec que Hansi Flick també és un entrenador que inclús en partits entre mig d'eliminatòries ha sortit amb alineacions molt i molt i molt titulars, perquè no donen ni un partit perquè es pugui, doncs, l'equip arribar a relaxar. Jo crec que el Barça sortirà amb tot.
Escolta, has citat un parell de vegades ja aquesta eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid de Champions, Andreu. S'ha comentat molt aquests darrers dies que una de les coses que segurament li ha faltat a l'equip és una mica més d'experiència i de solidesa defensiva. Comparteixes o què?
Experiència, sí. Solidesa defensiva és sempre, jo crec que és una mica anar a lo fàcil. Jo crec que el Barça ha tingut moltíssimes ocasions. Jo crec que el Barça li ha fallat més l'encert quasi que la solidesa defensiva. Està clar que quan no tens l'encert, si tens més solidesa defensiva, doncs també et pots aconseguir els resultats. Però jo crec que jo, personalment, em vaig més una mica a la falta d'eficàcia que sí que ha tingut el teu rival, que ha arribat moltíssimes menys vegades i t'ha fet gols, no? I en canvi tu, doncs, potser has tingut moltíssimes ocasions per fer-ho i no has acabat materialitzant-les. Evidentment que com he dit abans, no, els detalls marquen moltíssim en aquestes competicions de tant nivell i en aquestes eliminatòries, i al final, doncs, està clar que el Barça té un equip joveníssim. Jo crec que d'això només ha de sortir reforçat per de cara al futur, no? Han competit ja fa dos anys, no només aquest any, al nivell més alt, han estat molt i molt a prop d'aconseguir, doncs estar allà on tothom vol arribar, no? Que és a finals, i lluitar pels títols, però jo crec que això els hi servirà d'experiència, com hem dit, són nanos joveníssims i amb un futur per davant espectacular.
Sí, ahir va dir Flick a la roda de premsa, que va estar molt bé, entre moltes d'altres coses, que la plantilla és jove, és molt bona, però que segurament s'ha d'apuntalar una mica, i va recordar la figura d'Íñigo Martínez de la temporada passada, va parlar del tema que ja hem comentat de l'experiència, i es parla molt de que una de les grans prioritats del Barça de cara al mercat d'aquest estiu ha de ser fitxar un central que potser pugui aportar les dues coses, apuntalar la defensa i aportar una mica d'experiència també.
Sí, bueno, puc estar d'acord que l'experiència, sobretot a la línia defensiva, és molt important, i estem jugant amb una parella de centrals joveníssima, i jo crec que amb un futur per davant brillant, però és veritat que l'experiència com a defensor central, tot i que Cobercí sembla que jugui com un autèntic veterà, hem de recordar el joveníssim que és, no? I Gerard Martín igual, que estan fent per mi una feina increïble, espectacular, i de valorar moltíssim, no? Però és veritat que l'experiència com a defensa central, doncs quan tinguin, imagina, 25 o 26 anys, amb els joves que han començat i amb els partits i la quantitat de partits i de minuts de tantíssima qualitat que estan jugant, doncs poder seran, no, potser no, segur que seran ells els líders i els referents de la defensa, però està clar que la figura d'Íñigo tothom n'ha parlat moltíssim i n'ha parlat molt bé perquè donava doncs, aquesta jerarquia, no? un central amb 30 i pico d'anys que es va adaptar tan bé, que va entrar tan bé, va encaixar tan bé en el vestidor, doncs donava aquesta mica de veterania que moltes vegades doncs, es necessita. Espero que, bueno, el Barça estic convençut de que sabrà què ha d'anar a buscar al mercat de fitxatges. No és fàcil, no crec que sigui gens fàcil trobar un central o centrals del nivell que donguin el nivell que han donat per mi en molts moments els centrals que han jugat aquesta temporada, que millorin el seu nivell de joc i que millorin també i aportin aquesta experiència. No serà fàcil, però bueno, per això estan i tenim també molt bona gent a la direcció esportiva per trobar, no?, aquest perfil de jugador que pugui sumar d'aquesta manera a l'equip.
Molt bé, Andreu. Escolta, per acabar, una referència al Celta que en fi no porta bona setmana perquè l'han eliminat amb contundència de l'Europa League, que ve de perdre també a Balaïdos contra l'Oviedo de forma contundent, però és un equip sempre perillós, amb bons futbolistes que juguen bé i que està millor fora de casa que a casa.
Sí, és un equip, m'encanta també el Celta, evidentment el meu passat allà i he estat molts anys i he sigut molt feliç, i veure'ls un altre cop doncs disfrutant. És veritat que venen d'una setmana complicada, però tornar-los a veure a Europa, competint al màxim nivell també, a la Lliga amb bones posicions una vegada més, amb un entrenador de casa, amb molts jugadors de casa, una base de casa, amb la gent de fora també molt implicada, l'afició a veure el camp, m'encanta veure que al Celta li van bé les coses i que tornen a disfrutar. Crec que portava unes temporades patint més del compte i bueno, molt i molt content de veure'ls allà. És un equip que juga de tu a tu amb qualsevol rival, que és molt valent, que per això jo crec que li van tan bé les coses fora de casa, que no té por, i el Barça avui, com he dit abans, no, ha de demostrar que vol fer un gran partit i que està preparat, perquè si no el Celta estic convençut que pot fer molt perill. Ja ho ha demostrat en altres ocasions, que és un equip que ha tret bons resultats contra el Barça i bueno, doncs, que, com et dic, molt content de que els hi vagin bé les coses i feliç de veure'ls d'aquesta manera, amb aquesta dinàmica.
Molt bé, Andreu. A veure què ens depara el partit aquesta nit. Gràcies per ajudar-nos a comentar-ho a Sportscope. Una abraçada forta i que vagi molt bé. Parlem.
Merci, una abraçada.
Y mirad los últimos 15 minutos del Madrid.
Pero vamos, que durante todo el partido lo mismo estabas tú diciendo antes, que el Alavés se merecía más.
Se acabó. Mira, Kylian Mbappé le da la camiseta a Quique Sánchez Flores.
Sí, ahí está Quique Flores ya con la camiseta de Kylian Mbappé. Ahora se abraza Álvaro Arbeloa. Mbappé rápidamente que se mete en el túnel. Sale del banquillo Militao. Hay que con Jaime Solón, su fisio de confianza. Recordemos que parece que solo son calambres. Thiago, que sale del banquillo también. Hoy se quedó sin jugar. 5 partidos después del parón, el Madrid vuelve a ganar.
Doncs així acabava el partit del Real Madrid ahir, entre xiulets una vegada més de fons. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batlloré? Bona tarda.
Perquè el Real Madrid va complir, li va guanyar l'Alavés per 2-1, però sobretot després del segon gol es va deixar anar,
bueno,
molt.
Va complir. Ahir es va declarar l'estat d'inventari general, a Can Real, amb l'assistència al Bernabéu més baixa de la temporada en un partit també davant l'Alavés de baixíssima tensió. Indiferència per l'equip, tret de Vinícius, xiulat, i Camavinga, esbroncat. El brasiler va tenir ocasió de demanar perdó després de marcar el segon gol, i el francès es va marcar una volta al camp de penitència al final del partit. El Madrid d'Arbeloa agonitza passant per Casellas, que ja havia recorregut el de Xavi Alonso. Molta davantera i nula producció ofensiva. Si no és per un rebot, Mbappé no obre el marcador. L'Alavés volia, però els pals li van negar la sort. I el que deies, després del 2-1, la parròquia va marxar a casa amb la sensació que si el partit dura un quart d'hora més, els vitorians empaten. Què preguntem avui a Sportscope, Batlloris?
Sí, hi ha Lliga.
Doncs mira, apunta al vot d'Arbeloa. Hi ha Lliga, mister?
Sí, sí. Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay liga. El día que, si llega, no las tenemos y perdemos la liga y el Barça la gana, les daremos la enhorabuena. Hasta entonces seguiremos peleándola y bueno, pues si llega ese día que la hemos perdido, pues los partidos que nos queden los seguiremos luchando. Eso no hay duda, porque esto es lo que se nos exige, pero hasta que no acabe y haya posibilidades, tenemos que seguir peleando.
Dos noms propis més, Bellingham, que no va encaixar bé ser substituït, i Carvajal, suplent un dia més i que s'allunya centímetre a centímetre del Mundial. Preguntat pel tema, resposta agra del tècnic madridista.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Una llegenda del Madrid mereix més de 13 segons de resposta. Demà, ressonància Militao. Ha tornat a Asensio als entrenaments i ara, enmig d'aquest ambient de provisionalitat, com diria Alberto Díez, al Madrid on the road, a la Cartuja divendres contra el Betis, després Cornellà i després, ja veurem què diuen els números, clàssic al Camp Nou.
Doncs mira, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El calendari de Lliga davant, un paper, un boli i fer comptes per veure com estan el Barça i el Madrid jornada a jornada. A la Barça 79, Real Madrid 73 punts. Al Madrid li queden 18 punts per disputar i al Barça 21. Sigui com sigui, el primer dia que el Barça podria ser campió de Lliga seria el diumenge dia 3 de maig, després de l'Espanyol-Madrid, cap a les 11 de la nit d'aquell diumenge. Matemàticament, a Pamplona, el dissabte dia 2 encara no seria campió de Lliga, el Barça hauria d'esperar l'Espanyol-Madrid. L'escenari que el Barça sigui campió de Lliga al Clàssic és presentar-se al partit, per exemple, amb 9 punts de diferència i guanyar el Madrid per 2 gols. I l'escenari més tràgic per a l'equip de Flick és presentar-se al Clàssic empatats a punts. El Madrid podria empatar i dependre d'ell mateix. També podria ser que el Clàssic el Barça portés 3 punts d'avantatge al Madrid. Si guanya el Barça, respiraria amb 6 punts d'avantatge a falta de 9 punts per disputar, a falta de 3 jornades. Si empates, hauria emoció amb només 3 punts i el gol average perdut, i si perds, arribes a les 3 últimes jornades amb igualtat de punts i el gol average a favor del Madrid. Ja lliga?
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Doncs de seguida parlem de si hi ha lliga o no hi ha lliga, el debat amb el Miguel Rico i el Ricardo Rossetti.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Obrim el debat, com us dèiem, el Miguel Rico. La Miguel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, i amb el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha lliga o no hi ha lliga? Miguel, bé, si hi ha lliga o no hi ha lliga, dependrà sobretot de que el Barça no falli, no?
Bueno, si fem números és que hi ha lliga.
Sí, 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 sí.
És una evidència, i així continuarà sent fins que un dels dos equips que la disputen aconsegueixi la puntuació necessària perquè no hi hagi lliga. En principi, l'avantatge és del Barça, però, com bé sabem, els partits s'han de jugar tots.
Sí. Matemàtiques, Ricardo, ya hemos escuchado sí. Arbeloa pronunciar esa frase de que mientras las matemáticas lo sostengan, pero cuando hay alguien que dice eso, quiere decir que lo tiene muy negro, ¿no?
Bueno, y cuando se le preguntó en la previa, no dijo esto. Cuando se le preguntó, y, oye, segunda temporada en blanco, no se rebrincó, no se revolvió, no dijo que no, mientras las matemáticas. A ver, objetivamente hay liga, es verdad, porque ahí sí lo dicen los números, subjetivamente para mí no. Pero por las sensaciones y porque no se le ve ni al Madrid con la tensión de pelear por la liga, ni al Barça con la tensión de saber que el Real Madrid le puede apretar, con lo que subjetivamente para mí no hay liga.
Sí, és veritat, Miguel, que les sensacions... És veritat que el Barça acaba de caure eliminat de la Champions, però deixant futbolísticament, jo crec que bones sensacions, i ara s'entra ja al 100% en tancar la Lliga, i tu veus ahir el Real Madrid i tampoc tens la sensació de que els jugadors del Madrid estiguin convençuts d'aquella Lliga i que vagin a per totes.
Però el Madrid d'ahir ha estat tan malament com estava. Va guanyar en dues accions de jugadors extraordinaris que té, però l'Alavés va estar al partit tota l'estona. I, de fet, bueno, diria que si marque, arriba a marcar una mica més aviat, sí, el partit se li ha complicat molt al Madrid. Bueno, ara ha arribat el moment de veure de quina pasta estan fet els jugadors del Barça. I de pensar que ells no creuen que s'hagi guanyat la Lliga i encara han de lluitar-la. I si són capaços de demostrar-ho, pues probablement l'acabin guanyant. Però fins que no ho aconsegueixin, no queda més que apretar les dents i continuar pedalant. Sí.
Hoy lo veremos, Ricardo, en el partido contra el Celta, que el Celta no viene de una buena semana, pero bueno, es un equipo siempre peligroso, sobre todo fuera de casa este año, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no viene de un buen mes. Sí. Tengo la sensación de que desde la renovación de Giraldez no hemos visto a un buen Celta. Es verdad que gana en Mestalla, pero es que viene de encajar una media de 3 goles por partido. Viene de perder no solo en la Europa League en los 2 partidos, sino viene de perder ante el Oviedo, viene de perder en casa y en el anterior partido ante el Alavés. Es decir, no atraviesa un momento de temporada y es verdad que lo anímico también le pueden flaquear las fuerzas. Yo es que como al Barça no le he visto flaquear, o cuando le he visto bajar un poquito el nivel, le ha dado para competir y sacar los partidos adelante, no le he visto al equipo de Hansi Flick algo como para pensar que ahora mismo se puede caer. Yo creo que el Barça tiene hoy un partido para ganarlo y para seguir encarrilando la Liga, porque además, insisto, no les he visto flaquear ni dar la sensación de que ellos den la Liga ya por terminada.
Sí, és veritat que les sensacions futbolístiques del Barça, Miguel, són bones, però el Celta, atenció, que és el tercer millor visitant de la Lliga.
No, hi ha un equip que tradicionalment que problemes, ja sé que no està en el mateix moment, però que aquest equip va guanyar el camp del Madrid i va protagonitzar un dels moments, diria, més humiliants de la Lliga, quan un jugador del Celta va marcar gol entrant amb la pilota a la porteria del Madrid, que va ser una mica, jo diria, sí, un punt d'inflexió perquè el madridisme es fes a la idea del que podia succeir aquest any. De sempre he respectat a tots els rivals i he considerat que no hi ha mai un partit difícil, i és més, que és molt complicat guanyar qualsevol. Per tant, espero un Barça amb una alineació que expressi el seu màxim potencial i amb la voluntat de treure davant el partit i anar descontant jornades i mantenint distàncies.
Sí. Hoy es día importante, Ricardo, porque si hoy gana el Barça, mantiene esos 9 puntos con 18 por disputarse, que es una barbaridad, pero si por lo que sea se equivoca, claro, el Barça después tiene 2 desplazamientos, Getafe y Pamplona, que son incómodos.
Sí, lo que pasa es que el Barça ya solo piensa en la Liga. Mm. Es decir, el haber afrontado la eliminatoria de Champions ante el Atlético de Madrid en las horas previas era como, a ver, es que realmente el partido más importante lo tienes aquí, porque lo demás es bastante llevadero con las distancias. Entonces, ahora mismo no hay motivo para distracción. Es decir, en la Liga, cerrarla cuanto antes, pero no le veo ahora mismo para pensar, oye, mira, es que tengo la cabeza en otro sitio. Es más, si es que nosotros ya estamos hablando más de nombres para la temporada que viene. Sí. Con lo que es verdad, es un calendario que uno no se puede relajar, porque seguro que va a haber enfrentamientos contra equipos de la parte baja y ya vemos cómo está la parte baja de la clasificación, pero es que el Barça ahora mismo no tiene ningún motivo para descentrarse, solo tiene la Liga por delante. Por eso, es verdad lo que dice Miguel, los partidos hay que ganarlos, hay que jugarlos primero, hay que competirlos después, pues hay que ganarlos, y uno no se puede relajar, pero no tengo la sensación de que el Barça ahora mismo tenga distracciones como para decir, o como para que lo de hoy sea un trámite. Es decir, hoy se espera a un equipo muy titular, o el mejor equipo titular, porque Flick no tiene ningún motivo para pensar en descansos.
Sí, eso sí. I és veritat el que diu el Ricardo, Miguel. Quan hi ha partit, hi ha partit, i parlem d'això, però entre partit i partit ja comencem a parlar molt de futur, de cromos, de reforços, de renovacions, no?
Bueno, sí, ha passat tota la vida. I aquest any no és una excepció. Quan arriba a aquesta alçada de la temporada, els equips ja tenen objectius per la propera, saben el que volen firmar, no saben si els podran firmar, i saben el que volen vendre i no saben si els podran vendre. Bueno, tot això es va fent un caldo de cultiu que genera filtracions i que surten als diaris, a les ràdios i a les televisions, i es parla contínuament del mercat. Però per mi lo important és el que va dir ahir el Flick. que volia lideratge i caràcter a l'equip. I suposo que això també és una advertència de que, bueno, mira, es queden, algun de vosaltres us queden 6 partits per demostrar que teniu aquest caràcter i aquesta personalitat que necessita un equip campió.
Sí. Estuvo bien la rueda de prensa de ayer de Flick, ¿eh, Ricardo?
Sí, sí, sí. Estuvo bien. Y además porque ya deja el titular de me voy a quedar porque sí. Quiero... que eso también indica, Joan, el punto de la temporada en el que estamos. Es decir, también inconscientemente Flick dice, bueno, esto ya está más o menos hecho, ya puedo decir que el año que viene me voy a quedar. Si la liga estuviese apretada en 3 puntos, en 5 puntos, y el Barça o Flick la viese peligrar de verdad, Flick, estoy convencido que no deja ese titular porque... Es un tío, es un entrenador tan cuadriculado que no se le escapan los detalles, con lo que también deja la sensación de estoy tranquilo, me está gustando, quiero seguir, quiero renovar, todo el mundo tranquilo, aunque evidentemente lo que quede sea rematar la faena de ganar la Liga.
Sí. Ara va posar pressió ahí Hansi Flick també, Miguel. Va dir que les operacions de mercat d'aquest any havien de ser perfectes, eh?
Clar, que perquè no es poden fer rucades, perquè clar, un mercat difícil pel Barça. Primer, perquè jo crec que és obvi que necessita vendre per poder comprar i per alliberar massa salarial. I després has de saber que passen determinats jugadors que ara semblen o realment són indiscutibles, com per exemple Rafinha, que ja va tenir una oferta espectacular d'Aràbia l'any passat i la va deixar passar, però que no sabem si després del Mundial farà el mateix. I clar, no és el... la mateixa circumstància renovar l'equip sabent que tens a Rafinha que no sabent si el tindràs, i no és el mateix fitxar un davant de centre com el que vols fitxar, que és el Julián Álvarez, a que no el puguis firmar i hagis de buscar un altre nou més tipus Lewandowski, digue-li Sorloc, digue-li Muriqui, digue-li el que vulguis. És complicat, tens a Cancelo al lateral esquerre, que si te'l vols quedar s'han de pagar 30 milions. Mentrestant, hi ha ofertes per Valde, però no saps si les pots acceptar perquè no saps si et quedaràs a Cantelo. És un món molt complicat. Lo més senzill que té el Barça ara mateix és centrar-se en la Lliga i guanyar-la.
Sí, sí. Va ser un mercado animado y interesante, Ricardo. Bueno, lo primero, volver a la regla 1-1, ¿no? Que a ver si es verdad que este año sí.
A ver, volver a la regla de 1-1, que no significa que luego puedas hacer lo que te dé la gana.
No, claro, claro.
Que sí, luego, sí. Que lo digo porque parece que, no, en cuanto vuelva la regla del 1-1, ya vas a poder hacer un fichaje de 100 millones, una ficha... No, no, cuidado, luego te tiene que entrar en las cuentas. Lo que pasa es que es verdad que los mercados de Deco, desde que es director deportivo, tiene saldo positivo, con lo que eso es una muy buena noticia, o por lo menos una buena sensación para el Barça. Pero también es cierto que no es lo mismo... tener un mercado reducido donde las opciones son 2 o 3 y donde es ahí donde vas a tener que decidir, a un mercado más abierto donde tienes mucho más donde elegir y donde ya económicamente te puede dar para algo más. A lo mejor no es para una burrada, pero para algo más, porque también da la sensación de que el Barça tiene los problemas económicos resueltos cuando en realidad no. Es decir, tiene una situación mejor que en los últimos años, pero no ha resuelto todos los problemas porque, en primer lugar, ahora hay que empezar a pagar el estadio y eso te va a condicionar también en los mercados de las próximas temporadas.
Sí, sí. Molt bé. Ho anirem comentant, senyors. Ho deixem aquí de moment. Miguel, Ricardo, un plaer, com sempre. Gràcies, eh?
Un plaer, un abrazo.
Una abraçada als dos. 3:44. Seguim, seguim.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport. Barça. Únic objectiu, la Lliga. Quan abans millor. I perquè passi això, s'ha de sumar de 3 en 3. T'ho expliquem amb l'equip del programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Celta de Vigo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella,
Guille Uzquiano, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y
si no te escucho. 15 minuts i arribem a les 4. Ara sortim corrents cap a l'estadi de Cornellà al Prat. En 15 minuts comença allà la roda de premsa de Manolo González prèvia al Rayo Espanyol de demà. Allà està ja preparat el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal, Joan Ballori? Bona tarda.
Què expliquem des de Cornellà, Quique?
Mira, ha passat el Correllengua per aquí fa una estona, amb el Joan Collet aquí al capdavant. En definitiva, d'esport parlem. A les 4 parla Manolo González. L'entrenament serà a les 5. El viatge demà de l'expedició blanquiblava, es quedaran aquí un retén, per aquí Puado, Urco i companyia, per anar al migdia a la Rambla Catalunya a signar autògrafs. L'àrbitre de demà serà Cordero Vega, que és el que va anul·lar aquell gol així una mica sospitós d'Omar El Hilali a Villarreal fa qüestió de més i mig, dos mesos. Recorda que Urco serà baixa per sanció, que nosaltres et venim apuntant des de fa temps que jugarà Manolo amb dos nous, i sobretot les baixes importants d'un Rayo que té 3 punts menys que l'Espanyol i que té la mirada centrada a la Conference League. Cal recordar que seran baixa Mendy, Legend i lesionats Luis Felipe i Álvaro. És dubte el porter Batalla. A la tarda, avui a les 5, també parla Íñigo Pérez. En definitiva, hi ha nova web a l'estat de l'estadi per vendre el que es fa aquí, que és molt i molta cosa, i diumenge, es guanyi o es perdi demà, diumenge, tots a l'homenatge al Ferran Martorell a la Ciutat Esportiva al migdia, amb un partit d'aquests que t'agraden a tu entre els veterans de la Ferran Martorell i de l'Espanyol.
Molt bé, Quique. Doncs res, no cal dir que guanyar demà et donaria la vida i que perdre, doncs, t'obliga encara més contra el Llevant, clar.
La situació t'obliga a puntuar demà, sens dubte, perquè després cal dir que cal seguir puntuant i guanyant al Llevant. El drama és perdre i la mitja salvació és guanyar. Demà és un partit clau i toca ja, perquè, escolta, ja la broma ja passa de mal gust.
Molt bé, Quique, doncs ja ens diràs què s'explica Manolo d'aquí una estona. Gràcies, fins després.
A la tarda, vos escoltem, xau.
Adéu. Això a l'Espanyol, al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Derrota contra el Betis,
Sí,
2-3. Jo crec que era més un partit d'empat, però, en fi, continua el Girona perseguint aquests punts que el facin respirar tranquil definitivament.
Sí, és cert que és una derrota oblidada en el sentit que feia bastant que no perdia el Girona. És la primera derrota d'aquest mes d'abril, després de començar molt bé amb la victòria davant el Villarreal i l'empat al Bernabéu davant el Real Madrid. I durant la primera mitja hora sí que podíem esperar, perquè va marcar primer amb gol de Sigankov, alguna cosa més del Girona, però vist com va anar, que va començar anant de més a menys, l'empat jo crec que l'hagués signat fins i tot Mitchell. Li falta arribar més, sobretot ser més sòlid en defensa. Ahir, per moments, Blind va ser dels destacats del partit, però va tenir dos errors grollers que van propiciar dos gols del Betis. Un Betis que, fixat-s'hi parlant de les facilitats de la defensa del Girona, que va llançar 3 vegades a porteria. Quants gols va fer?
3. Gols, sí.
2-3 va perdre el Girona, partit divertit, amb gols. Aquesta és la valoració de Mitchell.
No he vist tan bon Girona. No ha estat el nostre millor dia, la realitat. Hem controlat, però tampoc hem fet mal al rival, i per mi no ha estat el millor partit nostre. A mi no m'ha agradat. L'actitud de l'equip ha sigut bona. Necessitem continuar el cap amunt i pensar que tothom està en la mateixa situació que nosaltres, però nosaltres depenem de nosaltres mateixos i hem de continuar.
Això és veritat. Veurem com acaba aquesta jornada. Avui, per exemple, tenim un Elx Atlètic de Madrid. El conjunt de Saràbia és el primer equip en zona de descens.
I l'Atlètic de Madrid una altra vegada, com és normal, amb tota la suplantada, clar.
Però també podríem parlar del Celta quan estava a Europa, o del mateix Rayo, sí, o del Betis, que al final, per les circumstàncies d'estar en Europa, doncs has de combinar i has de...
No, que cadascú mira pels seus interessos,
gestionar,
tu.
Efectivament, però avui beneficia aquesta situació a l'Elx. Veurem què passa, com acaba aquesta jornada, i després, clar, és que al final sembla que repetim sempre la mateixa història. Hi ha un partit definitiu pel Girona el cap de setmana. Visita el dissabte València. Si a València guanyes, et poses en 41 punts, i encara matemàticament no, però jo crec que per enfrontaments directes, perquè la resta d'equips encara han de sumar més que tu, ho deixes gairebé fet. Però si a València perds, veurem com acaba aquesta jornada i com acaba la següent, tens un problema.
Sí, cita clau. Com cita clau, tenim avui a la Lliga Femenina. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que es pot decidir a favor del Barça aquesta tarda. Tenim derbi a les 7 de la tarda a la Dani Hark i aquest Espanyol-Barça. Si el Barça guanya, campió de Lliga.
Primer matchball a la Dani Hark a les 7 de la tarda. El tenit del Barça, Pere Romeu, recupera Patri després de rebre l'alta aquest matí. La migcampista en un primer moment era baixa contra l'Espanyol, però ha fet net de la lesió, aquest esguins del turmell dret, i és la principal novetat de la llista de convocades per avui. Per contra, són baixa Irene Paredes, Salma Aitana i Laia Alexandri per lesió. Barça arriba amb els deures fets al derbi, només ha deixat escapar aquesta temporada 3 punts al camp de la Reial. La resta són victòries, 24-25 jornades amb 112 gols a favor i 6 en contra. Pere Romeu parla de la importància de guanyar avui la Lliga, mirant de reull, això sí, el que ve per davant a la Champions. Primer el dissabte contra el Bayern de Múnich.
Tothom sap que la Lliga per mi és un títol importantíssim, tothom és conscient que, i jo com a entrenador i tot l'equip, que guanyar lligues mai és fàcil perquè és un premi a la regularitat total. És molt difícil guanyar una Lliga si no jugues bé. En canvi, hi ha altres títols que potser no jugues bé i tens molta possibilitat de tenir èxit. En una Lliga amb tants partits és molt complicat. Però, evidentment, segurament el dissabte és el primer partit més important de la temporada i espero que en vinguin de més, així que difícil no pensar-hi.
En aquest sentit, en cas de victòria, el conjunt blaugrana sumaria la 11a Lliga i la 7a de forma consecutiva. Mentrestant, a l'Espanyol, abans de l'aturada de seleccions, va perdre Granada. L'equip ja ha assolit l'objectiu de la temporada, jugar una tercera temporada seguida a la Lliga F. Sara Monforte confia en treure un bon resultat al derbi avançat de la jornada 26.
El partit que espero és com cada partit del Barça, no? Que jo crec que someta qualsevol rival amb pilota i jo crec que no canviarà aquesta idea, però també és el partit que volem nosaltres, el partit de ser fortes a nivell defensiu i poder, com el partit d'anada, crear-hi molts problemes a nivell ofensiu també en transicions i fer el partit que ens interessa a nosaltres, que crec que ho repetis, que el Johan van fer molt bon partit, ojalà es pugui donar així i intentar minimitzar les coses bones, que són moltes, òbviament, que té el rival i nosaltres fer les coses molt bé, que estic convençut que ho farem.
Ainhoa Torres són baixa mig del camp per sanció i Anna Torrodà per molèstia. Ja va dir el Quique que s'espera una molt bona entrada la Dani Jarque, amb molta seguretat per tot el que pugui passar abans i després del partit, l'àrbitre del partit, Ainar Acevedo, del Col·legi Català.
Esperem que no passi res. Edu, gràcies.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol, 8 minuts i les 4, de seguida bàsquet, que el Barça continua viu a l'Eurolliga.
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE. La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Elche Atlético de Madrid, Real Sociedad, Getafe, Barcelona, Celta. El Barça busca dar un paso más para alzarse campeón de Liga.
A ver, lo vamos a ver y lo vamos a contar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Doncs ho va treure el Barça, Albert. Victòria sobre l'Estrella Roja i a seguir ara a Mònaco.
Sí, i a més ho va treure bé, en un gran palau. 80-72 va vèncer, va guanyar el conjunt blaugrana. Un triomf coral, 22 punts de Panther, 22 de Clyburn, amb un 13-28 en triples. I va saber gestionar molt bé el partit el Barça durant tot l'enfrontament, però sobretot quan es va apropar al conjunt serbi. Ben preparat l'enfrontament, ben aprofitat aquest factor pista, i ara, com tu apuntes, Mònaco. Per què? Perquè va perdre 87-79 contra el Panathinaikos. El Barça, fa no molt, el 10 d'abril, ja va jugar i va perdre a Mònaco, 93-86. Però és que si ens remuntem una mica a la temporada passada, el Barça, l'últim partit europeu, és a Mònaco. A l'últim partit del play-off, i va tenir el tir al llançament per classificar-se per la final a 4 i va fallar Kevin Panther. Què n'opina el capità del Barça, Tomas Satoranski?
Espero que va a tener un poco final diferente que año pasado. Jugamos ahí hace 10 días. Vamos a intentar prepararnos el partido en la mejor manera posible y bueno, intentar hacer mejor partido. Sabemos todos de su talento individual, sobre todo, que tienen. Y bueno, en defensa van al límite, ¿no? Muy físico, creo que incluso más físico que Zvezda, así que hay que prepararse para eso.
Aquí la travessa és fàcil, guanyar divendres i ser al play-off de quarts de l'Eurolliga o perdre i quedar eliminat. En tot cas, el play-off seria contra el primer sense el factor pista, que és Olympiacos Atenas, que més acull la final a 4 d'aquesta temporada 25-26. El partit divendres a Mònaco, 8:15 del vespre, 19:30.
En parlarem. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Ara a waterpolo, que l'Atlètic Barceloneta té la possibilitat, si li guanya avui al Brescia, d'entrar ja a la final a 4 de la Champions. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. El equipo marinero lleva una fase de cuartos impecable. Suma 9 puntos tras 3 victorias en 3 partidos, 6 más que sus rivales de grupo, que son el Brescia, el Belgrado y el Olympiacos, por lo que de ganar a los italianos aumentaría la diferencia a 9 puntos sobre el propio Brescia y también respecto al perdedor del enfrentamiento entre serbios y griegos. En definitiva, que una victoria les da el pasaporte para luchar por la Champions, competición que, por cierto, no gana desde el 2014. Unai Biel es jugador del Barceloneta.
Jugamos un partido muy importante contra el Brescia, 3 puntos que serán claves para la clasificación a la Final Four. Sabem el seu estil de joc, molta intensitat, molta força, i necessitem igualar aquesta intensitat, però estar molt freds de cap per poder guanyar el partit i res, disfrutar-ho amb la nostra afició a casa.
El partido se juega en la piscina de San Sebastián a las 20:30. La Final Four tendrá lugar en Malta del 10 al 13 de junio.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb un apunt d'handbol. Que el Granollers i el Barça B, el filial, busquen classificar-se avui per la final a 8 de la Copa. Tenim Huesca-Granollers per una banda i Barça B-Valladolid per una altra, partit únic. El primer equip del Barça està ja classificat via directa. Atenció que el filial blaugrana ja s'ha carregat aquesta temporada en aquesta competició a 2 equips de la Lliga Sobal.
Gil, superstar!
Bueno, tu pots ser una persona amb habilitat pels idiomes, com té Luis Enrique, que domina el castellà, domina el català, domina l'italià, domina l'anglès, domina també el francès des que ha aterrat al Paris Saint-Germain, però al final, quan tens un mínim moment de dubte o de crisi, tires del teu idioma matern. Avui hi ha un Paris Saint-Germain Nantes de Copa de França i, clar, Luis Enrique vol que la seva gent estigui tensa.
Demás será difícil, très difícil. Si personne attend a Léopard de Prince pour manger des palomitas o la Coca-Cola, oubliez ça.
Oui. No,
és palomitas, ho he entès. L'altre,
palomitas i Coca-Cola. Segons la IA, en francès s'admet el mai o me soufflé a l'hora de... I també crec que compren popcorn, per a fer al·lusió a les palomitas de maíz, de totes les crispetes de tota la vida. Va, rematem això. És notícia d'avui que el Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució de Neymar, Rossell i Bartomeu pel famós cas Neymar 1, etc. Era el recurs que havia presentat Dis.
Sí.
Aquest recurs, no res, absolts Neymar, Rossell i Bartomeu. Comencen a sortir noms, perquè Rafa Márquez serà seleccionador de Mèxic després del Mundial. Un dels primers que ha sortit és el d'Andrés Guardado, en tot cas Rafa Márquez, relleu del Vasco Aguirre a la Tri, i ja té relleu Sergio González al Cádiz. És Imanol Idiáquez.
Ha durat poc, no, Sergio González allà?
Ha durat, doncs, 6 o 7 partits, em sembla.
Sí.
Lo del verde s'ha quedat en el verde.
Sí, marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, la pregunta és si hi ha Lliga. Està aquesta enquesta ara mateix empatada, al 50%. En clau espanyol, us preguntem si signeu un empat demà a Vallecas. Esteu votant que sí, la majoria, al 60%, que no, al 40%. I en clau Girona, la salvació de moment no arriba i derrota davant del Betis amb Montilivi, us preguntem si esteu preocupats. Sí que esteu preocupats, al 67%, no al 33%. Arribem a les 4, avui pendents del Tiempo de Juego, en especial d'aquest Barça-Celta. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.